Estàs escoltant Ràdio Montblanc. Ràdio Montblanc.
Bon dia, ara passen 4 minuts de les 10 del matí.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
Què tal? Bon dia, com esteu? Benvinguts a Ràdio Montblanc. Avui és dimecres, dia 8 d'abril, i un dia més us acompanyem aquí a la vostra emissora local, el 107 de la FM. Hem tingut ara tot just començar un petit problema tècnic, és allò de fer ràdio des de casa, que a vegades doncs, no tenim les eines que evidentment tenim quan estem als estudis de Ràdio Montblanc, però vaja, de moment sembla que funcioni, per tant podrem saludar-vos un matí més aquí a la vostra emissora local, el 107 de la FM, per acostar-vos tota l'actualitat de la jornada a Montblanc i la Conca de Barberà. Tenim moltes coses per davant per explicar-vos en aquest informatiu d'aquest dimecres, dia 8 d'abril. Comencem el repàs a l'actualitat del dia.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
I comencem, com sempre, repassant la previsió del temps per avui arreu del país. Una previsió del temps que, com cada dia, busquem al Servei Meteorològic de Catalunya i connectem per saber la previsió d'avui al nostre país. Molt bon dia.
Bon dia, comencem aquesta jornada encara amb força núvols, algunes boires que s'han d'anar trencant a mesura que avancin aquestes properes hores i tot plegat també afavorirà que la temperatura vagi pujant. De fet, avui al migdia s'espera una temperatura màxima més alta que la d'ahir, amb valors que podran enfilar-se entre els 20-21 graus. Les més altes s'han de registrar a les comarques de Ponent. En conjunt, avui, com dèiem, s'espera que domini el sol. Sí que hi haurà algunes pinzellades de núvols, però en general el sol serà el protagonista de la jornada i a més serà de cara a finals del matí, migdia i durant primeres hores de la tarda, quan han de créixer algunes nuvolades que descarregaran ruixats en punts del Pirineu i també localment en punts del Prepirineu. Alguns d'ells també aniran acompanyats d'alguna tempesta. Serà ja de cara al final del dia quan podran formar-se alguns núvols baixos en punts de la Costa Daurada. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies i bon dia. Aquesta és doncs la previsió del temps per avui arreu del país.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Les 10 del matí, 8 minuts. Comencem a repassar l'actualitat de la jornada, com dèiem, d'aquest dimecres, dia 8 d'abril. Avui us expliquem que el govern de la Generalitat ha aprovat declarar com a obres d'emergència 10 projectes de desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat que afectaran a 51 municipis de 16 comarques, entre ells Montblanc, la capital de la Conca de Barberà, i que permetran assegurar la connectivitat en uns moments en què és bàsic garantir la cobertura a tot el territori a causa de les mesures de confinament imposades per la pandèmia de la Covid-19. Les necessitats generades pel teletreball, la formació en línia, entre altres, evidencien la necessitat de disposar d'una infraestructura de xarxa de fibra òptica amb uns nivells de seguretat física superiors a les existents i que pugui facilitar el desplegament de xarxes finalistes de fibra òptica per poder operar amb les telecomunicacions en municipis que a data d'avui gaudeixen de nivells insuficients de cobertura de xarxes de nova generació en un moment on els increments de trànsit d'internet s'han situat entre un 50 i un 80% a Catalunya. Per això es fa indispensable activar el mecanisme de la contractació d'emergència per l'execució dels treballs d'estesa de xarxa de fibra òptica per a 10 projectes que permetran connectar 10 capitals de comarca i els municipis al seu pas, entre ells Montblanc. En aquest projecte inclou també Falset, Viella, Puigcerdà, Mollà, Valls, Gandesa, Solsona, Borges Blanques i Sort. En el cas de la Conca, es farà el tram Valls-Montblanc. El desplegament afectarà directament a 51 municipis de 16 comarques de tot Catalunya. Aquest 2020, doncs, quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assumint una cobertura de 6,4 milions d'habitants, el 84% de la població de Catalunya. De fet, la Generalitat ja havia previst que aquest 2020 arribés aquesta xarxa de fibra òptica a Montblanc, però ara s'ha fet per via d'urgència, d'emergència, per fer-ho el més aviat possible i, vaja, que tots els municipis tinguin una xarxa molt més ràpida i correcta.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Més notícies. Parlem ara de les obres que l'exèrcit espanyol està fent al pont de la Font de Bolobi. Recordem la construcció d'un pont provisional que l'exèrcit està fent des d'aquest diumenge. De fet, els treballs pròpiament dits començaven tot just ahir al matí. Entre diumenge i dilluns va arribar tot el material i els camions necessaris per poder construir aquest pont metàl·lic provisional. I ja ahir, aquests 54 efectius d'enginyers de l'exèrcit espanyol, de la unitat de pontoners de Saragossa, alguns d'ells doncs, arribaven encara ahir al matí i ja van començar a treballar i s'allotgen en un campament que han habilitat just a l'aparcament de la granja Crosby, la incubadora que des del passat octubre va quedar aïllada després que l'aiguat s'emportés al pont. La feina consisteix a construir el pont en un costat i després avançar-lo amb diferents contrapesos i grues de gran tonatge. Es preveu que l'obra s'acabi ja demà dijous. Per tant, demà dijous l'obra de l'exèrcit haurà acabat i serà el torn de l'Ajuntament de Montblanc que entrarà a treballar en els accessos al pont amb formigó. S'espera que de cara a dilluns dimarts de la setmana vinent aquest pont ja es pugui utilitzar amb normalitat. Recordem, és un pont provisional que servirà durant aquests mesos fins que no es passi el pont definitiu per poder accedir a la incubadora d'Os Crosby. I aprofitant que parlem de la Riuada, dues notícies destacades en aquest sentit. Parlem de la Riuada perquè aquest pont se'l va emportar la Riuada. Doncs bé, hem sabut també que Adif restablirà el proper dia 14 d'abril, per tant el proper dimarts, la circulació ferroviària en la línia d'ample convencional Lleida-Valls Tarragona-Barcelona, un cop s'han finalitzat les múltiples actuacions executades per la reposició de la infraestructura i instal·lacions que es van veure greument afectades pels aiguats del 22 i 23 d'octubre de l'any passat. Adif, que ha destinat 28 milions d'euros a aquestes obres, ha realitzat un extraordinari esforç, segons diuen ells en comunicat tècnic i humà, dedicant tots els recursos disponibles per normalitzar el trànsit ferroviari en el menor termini possible. Gràcies a això es podrà restablir la circulació aproximadament un mes abans de la data inicialment prevista, que recordem era el mes de maig. Per això han treballat al voltant de 180 persones entre tècnics de diferents àrees de DIF i operaris de les empreses contractades, utilitzant unes 80 màquines entre retroexcavadores, extraviaus, bulldozers, motonivelladores, camions d'obra i dàmpers, a més de maquinària específica per al muntatge de via, instal·lacions, entre d'altres. I és que hi han treballat de forma simultània en nombrosos punts afectats. D'aquesta manera es podrà ja restablir, a partir de la setmana vinent, les connexions ferroviàries per als viatgers entre Lleida i Barcelona per Valls i Tarragona a través de les línies R13 i R14 de Rodalies i també per als tràfics de mercaderies. El temporal de l'octubre passat va afectar el tram 41,5, comprès entre les estacions de Puigverd, Artesa i l'Espluga de Francolí, provocant la desaparició total de la plataforma en diversos punts. Afectacions a obres de drenatge, arrossegaments de balast i via caiguda de pals de la catenària. Tot això ha derivat en tres descarrilaments que van agreujar la situació. Per tant, tot això sembla que es podrà normalitzar a partir de la setmana vinent, quan, segons escoltàvem, Adif preveu ja tenir recuperada aquesta via. I hem sabut també que la riuada solidària de l'Espluga de Francolí reunirà aquest dijous 9 d'abril per via telemàtica la seva comissió d'avaluació per tirar endavant la fase d'adjudicació d'ajuts de la línia d'activitats econòmiques, empresarials o comercials afectades per la riuada del 22 d'octubre a l'Espluga. Davant la situació d'excepcionalitat pel coronavirus, la plataforma ciutadana ha decidit prioritzar la línia dels negocis, tenint en compte que la crisi actual els genera un nou cop en l'activitat econòmica i el suport de la riuada esdevé encara més necessari. La tramitació de la resta d'ajuts quedarà de moment congelada arran del confinament decretat per la pandèmia del coronavirus, inclosos els que ha d'atorgar riuada solidària a Montblanc, que també atura temporalment les gestions per a totes les categories. Per la línia d'ajuts a negocis a l'Espluga s'han rebut un total de 6 sol·licituds, de les quals 5 han estat acceptades en la fase d'avaluació després de la revisió per part de la Comissió Legal i Econòmica de Riuada Solidària en complir amb tots els requisits que publicaven les bases, sense perjudici que els 9 membres de la Comissió d'Avaluació puguin acordar un repartiment diferent. Cada projecte podrà rebre un màxim de 10.000 euros. La plataforma ciutadana de l'Espluga ja ha acabat també la fase de recollida i validació de tots els expedients per part de la Comissió Econòmica i Legal, i tot i això ha considerat oportú congelar el procediment d'adjudicació d'ajuts als projectes de la resta de categories fins que es normalitzi tota la situació. Escoltem a la portaveu de Riuada Solidària a l'Espluga, Anna.
Riuada Solidària a l'Espluga, hem estat revisant totes les propostes, totes les sol·licituds que hem rebut des que vam presentar les bases definitives. Són gairebé una cinquantena d'expedients que s'han anat revisant durant aquesta primera fase d'avaluació. Això s'han anat revisant i s'han anat demanant la documentació que faltava a les persones sol·licitants a través de subsanacions i requeriments per completar el màxim d'expedients possibles. I bé, doncs, malauradament, degut a la situació actual causada pel coronavirus, vam pensar i hem acordat els membres d'aquesta iniciativa ciutadana prioritzar la línia d'ajudes als negocis, perquè creiem doncs, que després del cop de l'arribada del 22 d'octubre de l'any passat, doncs la crisi actual colpeja doblement aquesta tipologia d'activitats, aquests negocis, que recordem doncs, que durant l'arribada també van ser molt afectats, malauradament, i llavors doncs, per això s'ha pres aquesta decisió de donar més agilitat o prioritzar aquesta línia d'ajuts doncs, amb la voluntat de poder-los ajudar de manera més ràpida, que els diners arribin abans amb aquesta línia. Evidentment, també considerem que les altres línies són prioritàries, però en aquest moment, tenint en compte que no ens podem reunir i no podem avaluar correctament tot el volum de documentació que això generaria, s'ha cregut oportú prendre aquesta decisió, i per això aquest dijous 9 d'abril es farà una reunió telemàtica de la Comissió d'Avaluació, que és l'òrgan de l'Espluga format per 9 membres, que farà una proposta de resolució dels imports a atorgar amb aquesta línia de finançament de negocis.
L'arribada solidària a l'Espluga, per al total de 7 línies establertes, ha rebut gairebé una cinquantena de sol·licituds d'ajut, de les quals un 80% han estat acceptades perquè han presentat correctament tota la documentació requerida a les bases. D'altra banda, l'arribada solidària a Montblanc ha completat tot just el procés de recollida de sol·licitud d'ajuts, havent-ne rebut una vintena. Tanmateix, les actuals circumstàncies han impossibilitat la primera avaluació de la documentació i la comprovació de si els projectes compleixen amb els requisits. Així mateix, la comissió avaluadora dels projectes, conformada per professionals externs i membres d'entitats montblanquines, tampoc podria reunir-se per examinar i validar els projectes presentats. En aquest punt, el col·lectiu de voluntaris ha decidit, doncs, aturar temporalment els tràmits per tal de poder desenvolupar el procés de selecció i es deixa per més endavant quan millori l'actual escenari de crisi sanitària. Ho explica el portaveu de Riuada Solidària, Montblanc, Àlex Rebollo.
Des de la plataforma Riuada Solidària al Francolí i atesa la situació actual en la que vivim tots plegats, ens veiem obligats a aturar la tramitació d'aquelles sol·licituds dels damnificats pels aiguats del Francolí del passat octubre. Això ho fem precisament perquè aquesta situació excepcional ens ha enganxat precisament a l'últim dia que s'havien de presentar les sol·licituds. Vam rebre una vintena de sol·licituds, però justament aquell mateix dia que acabàvem de rebre les sol·licituds es començava tot el que era el confinament que ja fa 3 setmanes que dura. Això el que ha fet és que no haguem pogut revisar tota aquesta documentació, requerir doncs, si en faltava i de més, i posteriorment passar-la a la comissió avaluadora, que evidentment tampoc s'ha pogut reunir ni hi ha previsió que es pugui reunir en els propers dies. Com que això, com sempre hem dit, ho volem fer de manera honesta, de manera transparent i el millor que puguem, preferim doncs ara aturar durant uns dies aquesta tramitació per tal doncs de poder donar les màximes garanties a aquelles persones que havien dipositat la confiança per rebre aquests ajuts. Sabem que és un greuge doble el que estan patint aquestes persones i en aquest sentit ens sap molt de greu i ens solidaritzem encara més amb totes aquelles persones que estan patint els efectes d'aquesta riuada, però que alhora, com patim la resta, pateixen els efectes d'aquesta crisi sanitària, però creiem que val la pena fer-ho bé per tal de que després puguem evitar mals majors.
Tot i això, en el cas de la plataforma Montblanquina, i segons les bases, el període per resoldre la concessió dels ajuts acabaria el dia 22 de maig. Per tant, encara hi ha marge doncs, per tirar endavant. Per tant, aquestes són les declaracions que ens arribaven des de Montblanc i des de l'Espluga, dels membres de Riuada Solidària, explicant doncs, aquests canvis en el que s'havia previst inicialment. Hem parlat avui de riuada, d'algunes de les notícies relacionades encara amb la riuada del passat mes d'octubre. Entrem ara novament en matèria del tema del coronavirus, d'aquesta crisi sanitària mundial que estem vivint. Com cada dia repassem algunes dades, 9 persones morien de coronavirus a la regió sanitària de Tarragona aquest dimarts i una més a les Terres de l'Ebre. La xifra de defuncions total a la demarcació de Tarragona és ja de 97 persones. Segons dades del Departament de Salut, aquest dimarts es confirmaven 52 casos nous de coronavirus a la regió de Tarragona, elevant a 1.029 el nombre de confirmats acumulats. Del total d'acumulats, 303 es troben ingressats, dels quals 65 estan a la UCI. A l'Ebre hi ha hagut 2 casos nous confirmats de coronavirus, elevant a 123 el nombre de casos. N'hi ha 27 hospitalitzats i d'aquests 10 es troben a la UCI. A la regió sanitària de les Terres de l'Ebre hi ha hagut 2 altes mèdiques en els últims dies. I avui volem conèixer com es viu aquest confinament a diversos pobles de la Conca de Barberà. És un reportatge dels companys de l'Espluga FM Ràdio que han parlat amb alguns dels alcaldes de la Conca de Barberà. Per exemple, l'alcaldessa de Senan, Carme Ferrer, argumenta que en els pobles petits la crisi del coronavirus es viu amb més tranquil·litat, ja que l'entorn ajuda. Ferrer explica que entre els veïns s'ajuden i que, per exemple, s'avisa quan algú es desplaça a comprar l'Espluga per si algú altre necessita alguna cosa. Aquesta harmonia i tranquil·litat es veu alterada per l'arribada de famílies amb segones residències al principi del confinament. Finalment, majoritàriament, van marxar per la llargada d'aquest estat d'alarma. Escoltem aquesta conversa que feien amb els companys de l'Espluga FM Ràdio.
I ara saludem a l'alcaldessa de Senan, la Carme Ferrer. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bé.
Explica'ns, com esteu vivint a Senan el confinament?
Doncs, bueno, a Senan l'estem vivint amb més tranquil·litat, suposo, que en d'altres llocs, no? L'entorn ajuda també a que es visqui d'una manera diferent. Tot i estar confinat, tothom a casa seva, però bueno, sempre et pots fer una petita escapadeta que no et trobes a ningú i prendre una miqueta l'aire. La veritat és que suposo que una mica diferent que quan has d'estar doncs, a la ciutat tancat en un pis. No?
Clar, el contacte amb l'entorn, no? Amb la naturalesa, és molt més directe en el cas de municipis petits. En aquest sentit, no sé si fa complicat que es compleixi d'alguna manera el confinament.
No, la veritat, almenys aquí a Senan la gent l'està respectant moltíssim. No ens estem trobant excepció d'algú que apareix per aquí que és algú de fora, però els veïns que estem aquí durant tota la setmana, no, la gent respecta molt. Sempre veus algú que passa pel camí, però bueno, al final és que és una persona que va sola, que igual va a l'hort o igual va a esporgar algun oliver. El pagès doncs, que va amb el tractor doncs, perquè és que la terra no espera, no? I les que s'estrenyen s'han de seguir fent. Però bueno, no, la veritat és que ara prou bé. Els primers dies sí que vam estar una miqueta de por, perquè sí que ens vam trobar doncs, que havia pujat gent que realment feia anys o que només un cop l'any així havien quedat aquí una setmana, 5 o 6 dies, i anaven amb els gossos, amb els nens. Però bueno, suposo que a l'allargar-se també van decidir marxar. I el feia patir una miqueta això, doncs, perquè aquí representa que està tot bastant estable, bastant blindat, no?, d'alguna manera. I el fet que et vingui gent de fora, doncs, clar, que venen d'on hi ha més massa de gent, doncs sempre pots trobar que n'hi ha algú que es canvi una miqueta. Però bueno, bé.
Clar, perquè quines serien les particularitats de passar un moment d'excepcionalitat com aquest, d'estat d'alarma, de confinament, en els micropobles? No sé si hi ha trets característics que només trobem o que en els pobles més petits, d'alguna manera, agafin encara més magnitud.
Home, la magnitud seria, imaginem-nos el cas, no?, doncs que realment hagués arribat el brot aquí al municipi i haguéssim d'atendre sanitàriament doncs, a totes aquestes persones. Suposo que això és extrapolable doncs, als 20.000 habitants de la Conca de Barberà. Amb els recursos dels quals disposem, doncs, la veritat es complica tot una mica i una miqueta doncs, la feina que ha fet doncs, tota la població de mantenir-se a casa i de respectar gairebé tothom, doncs aquest confinament també fa doncs, que la Conca tinguem els resultats que també estem tenint d'alguna manera. I la responsabilitat, doncs, suposo, també política, no?, i dels ens doncs, de suspendre tot tipus d'activitats on hi pogués haver-hi afluència de gent. En el nostre cas, ara hauríem de celebrar la festa de la primavera, teníem reunions prèvies per preparar-la, ja les vam suspendre des d'un inici. En aquell moment, qualsevol de nosaltres, que no sé, jo mateixa, no?, que surto a treballar cada dia fora, que pogués estar contagiada, doncs hagués pogut contagiar les 6 persones amb les que m'havia de reunir aquell dia, d'alguna manera. I aquestes decisions prèvies que es van prendre, suposo que també han ajudat doncs, que això s'hagi estabilitzat d'aquesta manera o que gairebé no ens hagi afectat.
A nivell de recursos de prevenció i per fer front a un possible brot, no sé si a Senan en teniu o si, per exemple, la necessitat de desinfectar carrers i imatges d'aquestes que hem vist en municipis més grans, si a Senan poden ser doncs, reals, no?, o necessàries.
Mira, nosaltres la Diputació de Tarragona va començar pels municipis petits, fins a 500 habitants, a enviar uns kits mínims de prevenció doncs, pel personal de l'Ajuntament, que eren un líquid, unes mascaretes, algun mono i això, per si hi havia alguna emergència. I després també ens van trucar que donaven aquest servei de desinfecció de carrers. El Consell Comarcal també està donant el servei de desinfecció de tot el que són les zones dels contenidors. I nosaltres des d'aquí a Senan, per la tessitura que tenim al municipi, i donat el cas que de moment no tenim cap cas i que l'única dependència municipal que s'obre és l'Ajuntament, que es treballa a porta tancada i la persona que ve doncs, és una única persona, doncs, bueno, vam comunicar a la Diputació que ara per ara doncs, el servei potser no era convenient vindre a desinfectar doncs, la porta de l'Ajuntament i que podien destinar doncs, aquests recursos a altres municipis que potser ho podien necessitar més que nosaltres. Això sí, una miqueta l'expectativa doncs, també de que si necessitéssim aquest servei doncs, poder-lo reclamar. Però bueno, penso que també és optimitzar els recursos que tenim i destinar-los realment allà on convinguin. Nosaltres personalment no hi vam trobar massa sentit que vinguessin a fer pujar doncs, un camió amb 2 persones, a ruixar doncs, el que era el carrer Major i la plaça de l'Ajuntament, perquè aquí la gent, la veritat, està complint bastant el tema del confinament i l'excepció doncs, d'això que pots dir, bueno, que em vaig fer un temps pel camí, no? Però bé, no hi ha contacte amb la gent.
Entenc que pel que fa a l'abastiment de productes de necessitat i d'alimentació, a Senan continua com sempre, és a dir, heu de fer els desplaçaments en municipis més grans.
Sí, aquí la gent baixa a l'Espluga, sí que els primers dies, pues, bueno, a través del grup de WhatsApp que tenim, pues, comunicàvem quan havíem de baixar o si hi havia algun veí que deia que baixa a l'Espluga, que a algú li convé alguna cosa. Però, bueno, més o menys tothom té... ara actualment tothom pot fer aquest desplaçament i en cas de no poder-lo fer, doncs els veïns també estan per fer un cop de mà amb això, no? Però sí, nosaltres hem de baixar l'Espluga o on cadascú consideri a vestir-se.
No sé si heu pogut copsar l'estat d'ànim de la població, quin seria?
No, la gent està bastant tranquil·la, la veritat. Els primers dies hi havia una mica de neguit per la qüestió aquesta de gent que ens venia de fora, que ja no només és la possibilitat de contagi que augmenta, sinó també de com atens, no?, aquestes persones sanitàriament amb els recursos que tenim. I de quina manera també aquestes persones que ja tenen una casa i tenen una primera residència, doncs venen cap aquí i també ens col·lapsen el nostre sistema sanitari que tenim, no?, en aquesta zona. I una miqueta la preocupació va començar aquí, però ara no, la gent està bastant, bastant tranquil·la. També és cert que la gent als pobles ja està acostumada a estar a casa o, bueno, es diu diferent, no? No hi ha aquella necessitat, doncs, de sortir a la ciutat, a caminar, a la centre comercial. No ho sé, es diu d'una altra manera, es diu un altre ritme.
Doncs ens quedem amb això, amb aquest missatge de tranquil·litat, que tot està anant bé de moment a Sanant. Carme Ferrer, gràcies per atendre avui la nostra trucada.
A vosaltres, que passeu un bon dia i cuideu-vos molt. Fins aviat.
Doncs era l'alcaldessa de Sanant, en aquesta entrevista amb els companys de l'Espluga FM Ràdio, també a l'emissora espluguina, parlava l'alcalde de Santa Coloma de Queralt, Ramon Mullerat. Recordem que Santa Coloma, un dels extrems de la comarca, és un municipi molt proper al focus d'Igualada i això va preocupar des del principi a l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt. Escoltem també aquesta entrevista de Gerard Bosch, al seu alcalde.
Avui també parlem amb el Ramon Mullerat, que és l'alcalde de Santa Coloma de Queralt. Ens fixem en aquest municipi per la seva proximitat també amb la conca d'Òdena i perquè doncs, estan vivint de prop també aquesta situació en un dels focus de més atenció des que va començar la crisi sanitària a casa nostra. Per això el saludem. Ramon Mullerat, bon dia.
Bon dia, bon dia. Com estem?
D'entrada, quina és la situació a hores d'ara a Santa Coloma de Queralt? Esteu en una situació tranquil·la, per dir-ho així?
Estem més o menys tranquils.
Van sortint casos, la veritat, bastant en comptagotes, que és d'agrair, com a mínim els que més o menys tenim constància. Sembla que oficialment eren 8, jo crec que són algun més, però bé, tampoc no gaires més. I bé, tenim el tema de la residència, que de moment no hi ha hagut cap cas, i amb això estem, bueno, una mica tocant fusta, no?
Entenc que a Santa Coloma de Queralt els primers dies d'aquesta crisi a casa nostra hi devia haver un cert neguit, sobretot per l'àrea d'influència, no?, que té Santa Coloma en Igualada i la seva proximitat. No sé com heu viscut aquesta situació.
Sí, sí, la veritat és que sí, perquè hi ha un autobús diari que marxen, no sé si és una trentena de nanos a estudiar a Igualada, que fins al dia... Em sembla que es va parar el dia 13 ja no hi van anar, però fins al dia 13 anaven a l'escola diàriament. A part d'això, hi ha molta gent que hi treballa, gent que treballa a l'hospital. I bé, sí, sí, estàvem una mica a l'expectativa. Jo crec que Igualada van fer bé de tancar-la com es va tancar així tan estrictament. Si no, crec que aquí haguéssim sortit bastant més mal parats. I el fet de tancar-ho també ens va donar bastanta consciència per proximitat del que estava passant. Molta gent coneix gent que treballa a l'hospital o bé, si no, un amic, un parent, un cosí, i anaven, bueno, les informacions que anaven arribant eren ben bé de dir, ostres, el brot ha sortit de l'hospital, estan col·lapsats, i això et fa agafar una mica més de consciència a la població, no? I també aquí a Santa Coloma jo crec que s'ha fet, dintre del que cap, bastanta bondat i ens ho hem pres bastant seriosament des de l'inici.
Clar, entenc que en aquest inici vau tenir un primer toc d'alerta que us va fer prendre mesures. Quina va ser la primera reacció de l'Ajuntament?
Bé, bueno, més o menys com a tot arreu. Intentar reduir serveis mínims les dues primeres setmanes. És a dir, vam deixar el que són les oficines amb dues persones, més algú si anava esporàdicament, mínim de contacte. També reduir al mínim la brigada, Guàrdia Municipal sí que els hi ha tocat treballar, el Servei de Neteja també els hi ha tocat, i després ja amb el confinament estricte ben bé ja teletreball. No tenim un ajuntament tancat, si s'ha de fer alguna gestió la gent envia algun correu, o bé amb els regidors, o bé amb el personal que hi treballa, llavors des d'allí s'activa, si és urgent, pues es fa. I brigada també continua igual, sota mínims. Amb el personal de l'Ajuntament estem així, que podem dir mig personal fent teletreball, el qui pot, i el qui no, pues, es va abrigar amb mínims, i qui no, pues, li ha tocat quedar-se a casa sense poder anar al seu lloc de treball.
L'Ajuntament disposa en aquest sentit dels recursos suficients per poder frenar aquest contagi del coronavirus?
Bueno, a nivell de... ens han anat arribant cap mascaretes, sinó gent que n'ha fet aquí a Santa Coloma, que ens les han vengut, guants també n'hem tingut. Ara hi ha una colla de voluntaris que en fa, que seran per la ciutadania, que estan a punt d'acabar-se. I després a la residència sí que han anat una mica coixos amb mascaretes. Guants em consta que no, i també bates i això pel cap, també crec que anaven molt justos. I, bueno, quan anem sortint del pas de mascaretes, és el que potser es va una mica més coixos d'aquestes quirúrgiques, de les que són una mica més bones per poder, bueno, per poder evitar, doncs, el contagi a més de prop.
I pel que fa a l'atenció sanitària en la regió sanitària de Santa Coloma de Queralt, quina és la situació, tenint en compte també que aquest hospital d'Igualada va patir o està patint encara, de fet ho arrossega, aquesta saturació? No sé si Santa Coloma pròpiament se'n ressent.
Sí, bueno, aquí tenim cap propi, que és, diguéssim, els poblats d'aquí dalt, de la Baixa Segarra, que depenem d'Igualada, de la zona de la Catalunya Central. Sé que quan hi ha algun cas se'l deriva, no se'l fa baixar a Igualada pel col·lapse que tenen, se'l deriva cap avall, i algun cas cap a Tarragona, bueno, cap allà on decideixen ells, no? I també, clar, també sé el cas d'alguna persona que està embarassada, doncs que encara la fan anar a fer el seguiment a Igualada, cosa que provoca molt recel. Jo també tinc un company que també es fa diàlisi, que el van derivar en principi a un altre hospital, ara el tornen a anar a Igualada, però clar, no és por de que no et facin bé el servei, sinó és por de que et puguis contagiar ni que sigui un departament separat. No? Això sí que la gent li crea una mica d'angoixa, no? Però és tal com està muntat el sistema sanitari.
En tot cas, aquest divendres es comunicava com a mínim de forma oficial que no hi havia hagut cap mort a Igualada a la conca d'Òdena relacionat amb el coronavirus. No sé si la ciutadania comença a percebre un cert horitzó de que això s'està acabant.
Bueno, potser una mica com a tot arreu, no? Supeditats una mica a les informacions que ens van donar des de la televisió, no? Des dels mitjans. Hi ha una mica l'expectativa, si la corba, que si s'aplana, que si ara hi ha menys casos, però bé, de tota manera no podem baixar la guàrdia, perquè això, jo crec, si el govern estudia allargar 15 dies el confinament, sigui total, amb serveis essencials o no, jo crec que com a mínim tot l'abril hem de continuar, o continuarem més o menys com ara, per previndre.
Entenc que també us mireu amb lupa el perfil de població que és bastant abundant a la Conca de Barberà i també sobretot en municipis, en nuclis agregats més petits de gent gran, no? Que és més vulnerable. No sé si en aquest cas la Conca o aquests espais, no? de la Catalunya interior partim amb cert desavantatge en aquest aspecte.
Sí, sí, clar, aquí hi ha bastanta gent majors de 65, com a tot arreu, com a la Catalunya interior, i que són potser més susceptibles a problemes una mica més greus, no? Però bé, això no sé com anirà acabant. També estan parlant de que potser el confinament es començarà a obrir, que puguis començar activitats, però la gent una mica més gran s'haurà de vigilar molt més. No ho sé, la veritat que tanta informació que tenim amb una cosa tan nova, tan recent, i que també els investigadors van una mica sobre la marxa, i sembla que nosaltres fem una mica tots plegats, de conillets d'Índies, ni que això hagi sortit a la Xina, a Itàlia, no sé què, però ben bé fins que no t'arriba o no queda el problema. Jo crec que ara estan experimentant una mica sobre què s'ha de fer, com s'ha d'actuar, quina serà la manera, com... No sé, d'entrada sembla que s'ha de preservar la gent gran, però aquí, per exemple, hi ha casos de gent més jove, de 50 i pico, que han agafat i que han passat fatalíssim. I gent que encara està internada en aquest perfil d'edat. No sé. Tot plegat és una mica, que és tot tan nou, no sé, la informació a vegades et satura. I no sé si vosaltres també no teniu aquesta mica aquesta sensació, no? De que et diuen tantes coses i fan tantes proves i canvien d'un dia per l'altre de manera d'actuar. És una mica d'incertesa, no?
Això t'anava a dir, l'escenari d'incertesa és el que plana una mica sobre el conjunt d'aquesta pandèmia arreu, no només d'aquí. En tot cas, què creus que ens n'endurem? Què creus que aprendrem d'aquest episodi històric?
Mira, vols que sigui sincer, no prendrem res. Absolutament res. Així de clar. Així, no prendrem res. I la culpa serà molta part dels mitjans i tot això que ara diem, solidaritat, amb els veïns, no sé què, això s'oblida en un dia. El fet de no treballar durant un mes, l'endemà, te n'oblides. I l'home és un animal que entrepussa no dues, no. Si convé 10 vegades amb la mateixa pedra. I d'això de donar valor, ara estar aquí a casa amb la canalla, estar... que el material no, tampoc no és la solució, no ens en recordarem. Poder a les zones més tocades ens en recordem dels sanitaris, potser a nivell de polítics seran capaços de posar més llits a les UCIs, potser sí, però jo crec que no ens en durem res. I així, ho sé tu, com això soc bastant taxatiu. Hauria de ser més dura la patacada i tot i així ens fan anar per allà on volen. I ho dic així, eh?
Doncs això és el que deia l'alcalde de Santa Coloma, Ramon Mullerat, en declaracions a l'Espluga FM Ràdio, i acabem aquest recorregut a Vimbodí i Poblet, on diuen estan tranquils, perquè de moment no tenen cap cas positiu. Ho explica el seu alcalde, Joan Canela.
Podem dir que aquí a Vimbodí, pues, per sort, no s'ha donat cap cas. Està la cosa molt tranquil·la i bastant controlada. Però més que res, nosaltres on hem posat hem centrat molt els nostres esforços ha sigut en conscienciar la gent que han de sortir el mínim possible al carrer, han de sortir per qüestions necessàries, molta atenció amb la gent gran, amb la gent més vulnerable, i ara doncs, estem acabant de coordinar aquest grup de voluntariat. El que passa és doncs, que bueno, nosaltres no volem fer sortir des de l'Ajuntament pues un voluntariat sense que tingui los EPIs reglamentaris.
Doncs aquest recorregut que hem fet gràcies als companys de l'Espluga FM Ràdio en aquests tres municipis, a Santa Coloma, Senan i Vimbodí i Poblet. Repassem més notícies. Les regidories de Joventut, Cultura i Educació de l'Ajuntament de Montblanc han posat en marxa el concurs Experiències vitals del confinament de montblanquins i montblanquines. Es tracta d'un concurs adreçat a la ciutadania de 0 a 29 anys que es posa en marxa avui dimecres i que s'allargarà fins 10 dies després que acabi la situació de confinament. L'objectiu és recollir propostes en diverses categories per compartir com s'està vivint el confinament a casa. La categoria 1 va adreçada a cicle preinfantil per als nens i nenes de 0 a 3 anys i consisteix en fer fotos divertides fent activitats a casa. En la segona categoria de 4 a 5 anys es pot presentar un dibuix del confinament a casa. La categoria 3, dels 6 als 8 anys, proposa fer un dibuix acompanyat d'una frase del confinament. La categoria 4, de 9 a 10 anys, consisteix en fer un dibuix acompanyat d'un relat breu de 5 línies sobre aquest confinament. I la categoria 5 inclou els nois i noies d'11 a 12 anys i es demana un relat amb una extensió d'una pàgina sobre el confinament a casa. Per participar en la categoria 6 per a joves de 12 a 18 anys, s'ha de gravar un vídeo d'un minut a través de l'aplicació TikTok sobre el confinament a casa. I finalment, la categoria 7, de 18 a 29 anys, consisteix en escriure un diari del confinament. Es pot presentar en format vídeo, música, relat o dibuix. Per participar s'ha d'omplir un formulari que trobareu a la pàgina web de l'Ajuntament, a montblanc.cat. Hi haurà 3 premis per cada categoria que s'entregaran durant la Setmana de la Joventut de Montblanc. I marxem ara fins a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. I és que ha publicat una exposició virtual de més de 150 fotografies d'Alfons Vicenç Baldric. La mostra intenta donar un tastet dels documents gràfics que conté el fons del fotògraf montblanquí. En l'exposició hi podrem consultar fotografies relacionades amb la vida ducal, com ara paisatges, carrers i també l'entorn més proper de la vila. També fotografies de les festes i tradicions de la cultura popular, imatges que representen la vida quotidiana de mitjans del segle passat, oficis, fotografies d'escolars, també del monestir de Poblet. El productor del fons, Vicenç Baldric, va néixer a Montblanc l'any 1913. De ben jove va exercir de joier amb el seu oncle, el qual tenia un establiment al carrer Major de Montblanc. Més tard es va traslladar a Barcelona per tal d'ampliar els seus coneixements i va ser allà, a la capital comtal, on va entrar en contacte amb el nou art de la fotografia. En tornar a Montblanc, va obrir una botiga pròpia. Vicenç Baldric va esdevenir un important reporter gràfic dels esdeveniments de la vila. Tot li semblava important i per això ha deixat un llegat fotogràfic que retrata el Montblanc de mitjans del segle XX, sobretot entre els anys 30 i 60. Després del seu traspàs, l'any 2004, la seva vídua, la senyora Carme Toses, va fer donació del fons fotogràfic a l'Ajuntament de Montblanc, al qual, per la seva correcta gestió, va transferir a l'Arxiu Comarcal de la Conca. Amb aquesta exposició virtual, l'Arxiu Comarcal intenta facilitar l'accés a la documentació ara que la sala de consulta està tancada degut a l'estat d'emergència a causa de la Covid-19. L'objectiu, doncs, és apropar a la ciutadania donant a conèixer el patrimoni documental que s'hi conserva. Ho trobareu a l'apartat d'arxius de la Generalitat de Catalunya, en concretament a l'Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà, una iniciativa, com dèiem, de l'Arxiu de la Conca. I encara alguns apunts més. Marxem ara fins a Sarral. I és que l'Ajuntament de Sarral va organitzar aquest passat dissabte i diumenge la celebració d'una nova iniciativa per ajudar a viure millor aquests dies de confinament domiciliari, oferint una altra activitat lúdica per a famílies o sols, però sobretot per compartir amb el veïnat. A través dels altaveus, repartits per tot el poble, que s'usen habitualment per als pregons, es va convocar tots els sarralencs i sarralenques que ho desitgessin a sortir als balcons, jardins, patis, terrats i terrasses per fer un vermut popular, plegats, però cadascú des de casa seva. La música ambient va acompanyar el vermut entre les 12 i les 2 del migdia, amenitzant l'estada als balcons, des d'on molts veïns van poder saludar i xerrar a distància i també van compartir fotografies. Una iniciativa, com dèiem, de l'Ajuntament de Sarral per passar millor aquest confinament. I avui us avancem una altra cosa. Aquest proper diumenge, dia 12 d'abril, tornarem a fer aquest programa especial confinament que hem fet les dues darreres setmanes, però aquest cap de setmana serà especial. I és que la vermutada popular que s'havia de fer aquest cap de setmana, precisament aquest cap de setmana de Setmana Santa, que organitza l'Oficina de Turisme de Montblanc, aquesta vermutada popular es trasllada a internet i a la ràdio. I és que dissabte hi haurà vermutada popular a les 12 del migdia, cadascú des de casa seva, però amb una sessió del DJ Bona Nit a través de l'Instagram de Montblanc Medieval, i diumenge aquesta vermutada popular es trasllada a la ràdio. I és que el programa de ràdio també us animarà a tots a compartir aquesta estona de ràdio, també fent el vermut, compartir les fotografies a les xarxes socials. Vaja, que el que volem és que aquest cap de setmana la vermutada es pugui fer, però cadascú des de casa seva, i amb bona música, aquella que trieu vosaltres, els oients de Ràdio Montblanc diumenge, i la que punxi el DJ Bona Nit el dissabte. Per tant, ja ho sabeu, aquest cap de setmana, vermutada popular a Ràdio Montblanc i al Comte de Montblanc Medieval, una iniciativa de l'Oficina de Turisme, de la ràdio. Vaja, i a més, diumenge sentirem també el repic de campanes de Santa Maria, i és que, recordem-ho, és diumenge de Pasqua, i per tant, doncs diumenge sentirem també aquest repic de campanes a Ràdio Montblanc. I per cert, parlant de Setmana Santa, recordeu que demà comencem les retransmissions de les misses especials de Setmana Santa d'aquest any 2020. La primera, com dèiem, serà demà, dijous sant, a les 7 de la tarda, amb la missa del Sant Sopar. Divendres, a les 8 del matí, s'oferirà el Via Crucis i a les 5 de la tarda, la missa celebració mort de Divendres Sant. El dissabte, dia 11, d'altra banda, a les 8 del vespre, es podrà seguir en directe a la Vetlla Pasqual de dissabte sant. I finalment, el dilluns dia 13, a les 11 del matí, es podrà seguir la missa de dilluns de Pasqua. Per tant, ja ho sabeu, a banda dels canals de YouTube i de xarxes socials de la parròquia, a Ràdio Montblanc podreu escoltar aquestes diverses misses, aquestes 5 misses, demà dijous, divendres sant al matí a la tarda, dissabte al vespre i dilluns al matí. Aquestes 5 misses de Setmana Santa 2020, que de manera excepcional no tindran públic, ningú les podrà veure en directe, però les podreu gaudir a través de la ràdio i també de les xarxes socials de la parròquia de Santa Maria de Montblanc.
De dilluns a divendres, Bon Dia Montblanc, l'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà.
I acabem amb un parell de punts més. Un parell de punts que ens porten ara a l'Espluga de Francolí. I és que l'informe tècnic posa de manifest el mal estat de l'edifici que haurà de ser enderrocat. Estem parlant de l'antic cinema Xulla que l'Ajuntament de Montblanc ha ordenat de manera urgent el seu enderroc parcial. L'enderroc tindrà un cost provisional d'uns 180.000 euros i serà l'Ajuntament qui executarà l'obra de manera subsidiària i després reclamarà el cost al propietari. Arran del desprendiment de la part de la coberta de l'antic cinema del Xulla, aquest edifici haurà de ser enderrocat en els propers dies, doncs l'Ajuntament ha declarat en ruïna imminent basant-se en un informe tècnic. Es proposa un enderroc gairebé total, eliminant la teulada i façanes, desmuntant-la fins al sostre de la planta baixa, i també caldrà enderrocar totes les parets interiors, a excepció de les dues parets de l'escenari del teatre, que ajudaran a donar estabilitat a les parets mitjaneres. S'està treballant perquè l'obra es pugui executar en qualsevol moment a partir d'aquest dimecres dia 8 d'abril. El passat dia 1, recordem, es va desprendre part de la teulada d'aquest edifici. I un darrer apunt de l'Espluga de Francolí, l'equip de govern de l'Ajuntament presenta la proposta de pressupostos que se sotmetrà a la votació del proper ple, que es farà demà de manera telemàtica a l'Ajuntament de l'Espluga. El pressupost 2020 es veu reduït en 137.000 euros per tal de poder complir amb les restriccions que imposa el pla econòmic i financer, al qual ha de fer front l'actual consistori, un pla que ve motivat, segons diuen, per l'excés d'inversions finançades amb romanent d'exercicis anteriors. Revisant les xifres globals dels capítols, es constata que l'ajustament més important es realitza al capítol 6è, el d'inversions, que passa de 992.000 euros a 772.000, més d'un 22% de reducció. Aquest fet limita la capacitat econòmica de l'Ajuntament per a fer inversions com ara la millora de carrers o infraestructures durant aquest 2020. Tot i la limitació de la inversió, el capítol 4 té un increment important en la seva dotació, que passa de 189.000 a 242.000, un increment d'uns 52.000 euros degut als nous convenis que l'Ajuntament té previst signar amb altres entitats i administracions aquest 2020 i que suposen la millora de diversos serveis. Així doncs, els primers pressupostos que proposa aquest nou equip de govern de Som Espluga compten amb un import total de gairebé 4.783.000 euros i fan èmfasi en les àrees de ciutadania i serveis socials, promoció de l'ocupació, medi ambient i seguretat. Malgrat l'aplicació d'aquest pla econòmic financer que obliga a limitar la despesa d'alguns capítols, l'equip de govern ha apostat per ajustar diverses partides pressupostàries per poder dur a terme algunes accions prioritàries en aquest exercici. Com dèiem, doncs, aquests són a grans trets els números de l'Ajuntament de l'Espluga que aprovarà el plenari municipal d'aquest dijous. Per cert, una cosa més, us recordem que el mercat setmanal de fruites i verdures que té lloc cada setmana a Montblanc, només de fruita i verdura, recordeu, des que estem en estat d'alarma, no es farà divendres, ja que és divendres sant, és festiu, i per tant es farà demà dijous, dia 9 d'abril, a la plaça Catalunya. Demanem que, segons l'Ajuntament demana, vaja, que les persones que siguin col·lectius de risc i persones grans no vagin al mercat, podeu enviar-hi familiars o amics i que després us portin la compra a casa. I si aneu, recordeu les indicacions de seguretat: deixar una distància de 2 metres entre les persones, portar guants i rentar-se les mans en arribar a casa, anar a comprar sol, porteu les vostres pròpies bosses i, si en teniu, porteu també mascareta. Són les recomanacions de l'Ajuntament de Montblanc per anar en aquest mercat setmanal, que recordem, aquesta setmana serà demà, dijous, dia 9 d'abril.
Bon dia, Montblanc. Les notícies de proximitat a la teva ràdio local. Una coproducció de Ràdio Montblanc i la xarxa de comunicació local.
I nosaltres ho deixem aquí, acabem aquí el Bon Dia Montblanc, nova edició des de casa d'aquest dimecres, dia 8 d'abril. L'informatiu ja torna a partir del dimarts, dia 14. El dia 14 torna aquest Bon Dia Montblanc. Aquests dies de Setmana Santa canviem una mica l'estructura. Carrer Major encara ho podreu escoltar avui i demà, cada tarda de 4 a 7 a la vostra emissora, a Ràdio Montblanc. D'altra banda, podreu escoltar les diverses misses que us hem anunciat, i diumenge a les 12 del migdia, recordeu, nova edició del programa Comparteix el confinament, en aquesta ocasió amb el vermut inclòs, aquesta vermutada popular que aquest cap de setmana farem a través de la ràdio i de les xarxes socials. Com dèiem, això serà diumenge. El Bon Dia Montblanc tornarà ja dimarts, l'endemà del dilluns de Pasqua. Res més, que passeu uns bons dies de Setmana Santa, confinats a casa, gaudint de la Setmana Santa d'una manera diferent, excepcional, però vaja, en definitiva, en família i a casa. Res més, bona Setmana Santa. Adéu-siau.
L'actualitat de Montblanc i la Conca de Barberà a Bon Dia Montblanc, de dilluns a divendres a la teva ràdio local.
Estàs escoltant Ràdio Montblanc.